L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure ens preguntem si hi ha dèficit d'homes. Comencem traslladant-li la pregunta al nostre home a la taula, únic, Antoni Bolinches, psicòleg de referència.
Diré quasi des de la perspectiva de la dona evolucionada. Evidentment no hi ha una mancança estadística, però sí hi ha un dèficit de l'expectativa que la dona vol trobar en un home i que aquest perfil avui per avui el tenen pocs homes.
Mati Segura, també psicòloga i amiga del programa, benvinguda.
Hola,
ben retrobada. I benvingudes també a la Clàudia Arias i la Melissa Jonker, que són creadores del podcast Excessive.
Hola.
Benvingudes.
Hola. Gràcies,
gràcies per ser amb nosaltres. Vosaltres, a partir d'aquesta afirmació, que sí que hi ha un dèficit d'homes, estem parlant d'una generació que va néixer més o menys el 98. Sí, per vosaltres. Per tant, no teniu exactament la mateixa edat que l'Antoni Bolinches, ni l'Antoni Bolinches, no esteu en la mateixa franja generacional, i per tant serà molt interessant contrastar aquest punt de vista des de dues franges diferents. Per vosaltres, per tant, sí.
Sí, sí, clarament per nosaltres crec que sí que hi ha un dèficit masculí, sobretot a l'àrea com emocional, jo diria, no?
Sí, sí, sens dubte. Ara mateix, una mica comentant com comentaves tu abans, crec que té molt a veure en com hem evolucionat com a societat i com hem evolucionat les dones per un tema, sobretot, de necessitat i com els homes, potser ara mateix, no estem al mateix punt.
I per supervivència, també.
Fins al punt que tu deies en un vídeo, Melissa, que t'estimes més estar soltera.
Sí. Sí, perquè crec que a vegades, bueno, sobretot jo veig les dones al meu voltant que ens queixem molt, no?, de que no trobem homes que estiguin com qualificats a estar a l'alçada del que nosaltres creiem que és estar a l'alçada, que és tenir certa intel·ligència emocional, sobretot, i quan tenim cites, doncs no hi ha homes que transmetin o que semblin que estiguin com ben preparats per estar amb algú.
Sí, com deies tu, no, sentiu que no estan a l'altura.
Exacte.
Sí, també, tu també ho comparteixes.
Sí, sí, jo crec que no m'agrada el terme no estar a l'alçada, perquè crec que és una miqueta, pot sonar molt denigrant, no?, cap al gènere masculí. Crec que més que no estar a l'alçada, sento simplement que la nostra necessitat de supervivència en una societat que està feta per als homes ha fet que ara mateix ocupem espais que abans eren per homes i que ara també formem per les dones. Però els homes, com que no han tingut aquesta necessitat, crec que el que ha passat és que, com que no han hagut d'esforçar-se per ocupar espais també, anem a dir molt entre cometes, vale? Femenins, ara mateix hi ha aquesta mancança, les dones ens ho donem tot. Llavors la pregunta està sempre en què tens tu a oferir-me.
Crec que sí, totalment d'acord amb la Clàudia. Nosaltres hem hagut, doncs, de treballar-nos en molts més àmbits, tant en el laboral com en l'emocional, el de la família. Tots aquests àmbits els hem estat ocupant i a sobre ara mateix també estem intentant ocupar els espais que originalment eren només d'homes. Llavors, crec que per necessitat o per supervivència o pel que sigui, al final nosaltres ens hem treballat més, però perquè ho hem necessitat més. Mm-hmm. Al final l'home ha tingut sempre una posició de privilegi on no s'ha hagut ni de qüestionar. Llavors, clarament, des d'una posició més còmoda des d'aquest privilegi, no tindràs la necessitat de canviar si no veus que hi ha una necessitat clara.
Tot això no sé fins a quin punt Antoni Bolinches quadra amb la síndrome de les superdones.
Superdones, sí. És el perfil. De fet, l'èxit que està tenint la nova edició del llibre té a veure amb això. Jo, el perfil de la mostra, les 150 dones entre 40 i 60 anys havien passat pel meu despatx, precisament fent aquesta demanda, no? On estan els homes adequats per les dones evolucionades? I, evidentment, no n'hi ha prou homes evolucionats per tantes dones evolucionades. Però cert que la vostra generació, que és la generació del meu net, també es troben amb aquest problema. Perquè, les periodistes que m'entrevisten tenen 30 o 40 anys i diuen, no, és que nosaltres ja estem amb aquest problema, no és dels 40 als 60. I ara, amb tot just 30 anys, la dona evolucionada ha evolucionat tant que sabeu per què es produeix aquest problema, aquesta manca de sintonia amb l'expectativa de l'home i de la dona? Molt senzill, perquè fins i tot les dones evolucionades com vosaltres ho seguiu enamorant admirativament. I per tant, cada vegada és més difícil, que quan més admirables sou vosaltres, més difícil és trobar homes admirables.
Sí, estan fent que sí amb el cap, eh? Com que aquí sí, no tenim imatges a l'Ofici de Viure, no, però vosaltres esteu molt acostumades també a les imatges, aneu fent que sí amb el cap, jo faig la retransmissió en directe. Com
si ai, tant i tant, perdó. Estem super d'acord.
Sí, el Gaspar sí. I jo ja som grans. El Josh Clooney ja, i també m'ha dit que ja no està en condicions per massa feina. El Brad Pitt el mateix, esclar, falten homes adequats.
Mati Segura, primera opinió a partir de tot el que estàs sentint.
A veure, és que jo crec que sí que n'hi ha, el que passa que hi ha una descompensació molt important. D'haver-n'hi n'hi ha, no? A vegades fem broma, dic que és una característica que les apps de cites no saben recollir. Els homes madurs,
emocionalment
disponibles. O sigui, clar, recullen molts ítems, no? I avui en dia, ens agradi o no, la gent troba parella a través de les apps. I això no es recolleix, o sigui, com recullo aquesta característica?
Hi ha una proporció de 5 a 1.
Sí, jo tinc una teoria més, que crec que si hi ha 5 homes, no? D'aquests 5 homes, segurament un en té parella, l'altre, els altres 3 no estan disponibles emocionalment o no estan preparats per tenir una relació, i llavors n'hi ha un que sí que ho està. Llavors, aquest un, comparat amb les dones, que és al revés, que hi ha 5 dones de les quals 3 estan preparades per tenir una relació, una està soltera i està a gust estant soltera, i l'altra doncs, potser no està preparada i no està emocionalment en aquest lloc, no?
La dona.
Sí, llavors, clar, si comparem, doncs, segurament hi ha 3 dones que sí que ho estan i un home que sí que ho està. Llavors, òbviament, no encaixa, perquè hi ha moltes més dones que estan buscant una parella i que estan preparades emocionalment i capacitades.
Tot i amb això defensaré una mica els homes, que quasi mai ho faig, eh? I és que, en molts casos, demanem amb la parella coses que hauríem de trobar amb nosaltres mateixos. La parella no pot suplir les nostres mancances ni carències. I, curiosament, on ens trobarem en un futur, perquè ara l'home està desorientat, la meitat està en evolució i la meitat està en regressió, ens trobarem si madurem els homes i les dones i acceptem la realitat i treballem sobre aquesta realitat per nodrir-se de la diferència. Aquesta és la proposta.
De totes maneres, o sigui, no sé si és defensar els homes això, no?, però parlem potser massa d'homes i dones, i quan diem cultura del patriarcat, és veritat, som hereus de la cultura del patriarcat, això no ho posa ningú en dubte, però a vegades penso que ens hem oblidat que el patriarcat no afavoreix els homes, afavoreix els homes poderosos, afavoreix a uns pocs, i són aquests els que realment tenen el poder. No podem comparar, doncs, jo què sé, a l'immigrant, a l'home jove, amb els homes. Clar, llavors, imagineu-vos que horrorós, no?, per algunes persones, d'acord, que aquí s'hem de treballar la seva autoestima, hem de treballar la seva intel·ligència emocional, però que estiguin desubicats és que és normal. O sigui, hi ha uns valors que ells mateixos no volen. Per què? Doncs perquè s'associen a poder, s'associen a estatus, s'associen amb el tractament, val? I aleshores què faig? Si a mi el que m'han dit històricament, tot i que està canviant moltíssim, clar, vinc d'uns valors que no em serveixen, però quins m'ofereixes? Som les mateixes dones, no? Per exemple, a vegades totes volem un home que mostri la seva vulnerabilitat, però també ens hem de preguntar, estic jo preparada per aguantar la vulnerabilitat de la meva parella?
Súper, d'acord, sí, amb això. De fet, venim cap aquí amb la Mel, deia, o sigui, estàvem comentant, i li deia que hi ha una part que nosaltres, potser és perquè a vegades també ens costa molt explicar-nos i perquè en capítols d'una hora o en clips de 2 minuts pots abarcar poc, no? Nosaltres sempre volem reiterar que no estem en contra dels homes ni estem dient que ells tinguin el problema. Parlem sempre d'una societat masclista i patriarcal que ens ha educat així a tots. És a dir, igual que nosaltres som víctimes per una part, ells, els homes són víctimes per una altra.
Clar, clarament han agafat com un rol també degut a això, d'aquest patriarcat i de la societat com els ha ensenyat i els ha educat.
Totalment. Llavors, per això deia que hi ha una part que per mi és molt important reivindicar, que és la nostra tendresa per acompanyar els homes que sí que s'atreveixen a fer aquest canvi. És a dir, crec que hi ha una part on m'incloc molt en aquesta generalització, diguem, també és veritat que les dones crec que per el que dèiem, no? Per la societat com la que hem viscut i per la que ens ha costat arribar on estem una mica cansades, en general, i això fa que hem perdut la tendresa a l'hora d'acompanyar. Llavors, crec que hem perdut la paciència en molts aspectes. Estic molt d'acord que els homes que intenten fer aquest canvi, que sí que n'hi ha, vull dir, us juro, els veig, els tinc a prop, per sort, vull dir, ho veig, crec que és un camí tan incòmode de recórrer que no tenen les eines per fer-ho. I fer-ho sols crec que és encara més difícil.
Però tenen les eines, però no sé qui els hi sap donar, no? Perquè tampoc tenim... Jo crec que les dones, a veure... com vosaltres dèieu, fa molts anys, no? Fa molts anys que treballo des del feminisme. I he vist un canvi brutal en l'home, brutal. Però alhora no trobo eines, no? Perquè seguim... per cultura, pel que sigui, seguim venint d'uns rols, no? Aleshores, no volem deixar tampoc el nostre rol. O sigui, jo no el vull deixar, però alhora no sé com incorporar-te'n a tu. I això, en una parella, potser no passa res, o es pot resoldre relativament bé quan ens comencem a conèixer, quan comencem a compartir, però quan integrem ja la nostra vida a llarga durada, és quan comencem a veure totes aquestes mancances. No hi ha un rol, però alhora vull que tu l'agafis, però jo tampoc
tampoc el vull deixar anar.
I això pues, pot generar... Clar, no sabem com resoldre-ho.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio ens estem preguntant si hi ha dèficit d'homes. Que bé, la pregunta és retòrica a partir del que esteu comentant avui a l'estudi. Mati Segura, Antoni Bolinxés, Claudi Arias i Melissa Jonker del podcast Excessive. Fa molt temps que teniu el podcast?
Fa quasi 2 anys ja. Vam començar fa 2 anys amb l'Instagram només i després, un any després més o menys, vam començar amb el podcast.
Sí, farà un any i mig més o menys que tenim podcast.
I no teniu pèls a la llengua, eh?
No. No, clar, nosaltres sempre ho diem, nosaltres parlem des de la nostra experiència, des de la nostra opinió, i ho fem des del nostre sofà de casa.
Tu deies, llavors... Melissa, que veus que els homes el que volen, o sigui, els que et vas trobant a les aplicacions, només volen una cosa.
Sí. No, sí, bueno, sí, clar, hi ha una part d'homes que sí, que només van a lo que van. I llavors penses, per què estàs en aquesta app, no? Si la teva idea no és tenir una relació o buscar una relació més llarga durada.
Sí. Suposo que això a la consulta us ho trobeu molt, no, Antoni?
Jo faig una broma molt gran amb això, perquè sí, m'ho trobo molt, molt, molt en la consulta, tant amb homes com dones, i els hi faig la broma.
O sigui, trobes el què exactament?
El que diuen és que les apps tothom el mateix, tothom els tal. I sempre els hi dic, doncs, tots els que volen alguna cosa més deuen ser pacients meus, perquè els meus pacients tots es queixen, i us prometo que són persones ben normals, ben maques, ben macos, i tots es queixen del mateix. Dic, bueno, pues els bons deuen ser tots pacients meus, perquè se'm queixen tots del mateix.
No, són els mateixos a diferents edats.
O sigui, sí,
quan,
sí.
Quan som joves, la pulsió sexual és el referent inicial, a partir del qual ja ni me'n recordo de la meva joventut, però pel que em diuen els clients joves, és així, la pulsió sexual és un referent inicial. I si una dona no t'agrada... ja no tens intenció ni interès per aprofundir a si té un perfil adequat perquè pugui ser una companya de vida.
Clar, però una cosa és que t'agradi, l'altra és que ja l'únic que vulguis, no? És anar-te'n al llit.
No és que sigui l'únic, però és el primer. I pensem que actualment les relacions de parella estable segueixen la següent seqüència. Primer, ha d'haver un bon acoblament sexual. A partir d'aquí segueixen sortint i han de veure si els caràcters són compatibles. Si ho són, segueixen i veuen si l'escala valors és compatible. I si és així, aleshores és quan decideixen un projecte de vida aquí, convergent.
Aquí, com deia la Mati, faria falta que les aplicacions de cites incloguessin també l'escala de valors. Exacte. Però clar, moltes persones dirien, és que jo no sé quins són els meus valors.
Exacte. Parlem molt de valors, però quan preguntes a la gent, i els teus valors quins són? Ens quedem tots que no sabem què dir.
Perquè estan contaminats per les creences. Les creences les hem heretat per via social i familiar. I quan nosaltres allò que hem heretat ho posem en qüestionament i fem un diàleg intern. Per exemple, la creença de la meva generació és que les noies s'havien de casar verges. I si la noia no era verge, o si a l'home la repudiava...
Mare de Déu, sembla que faci segles d'això,
eh? No estem tan lluny ara mateix, tampoc.
Sí, sí.
Això, ha passat molta generació. Estem tornant.
Més que no estem lluny, és que estem tornant.
Saps què passa? Que els extrems es toquen. I jo crec que ara estem en un d'aquests extrems.
Jo recordo amb 20 i pocs anys, una nòvia meva em diu, hauríem de fer l'amor. Dic, bueno, jo no sé com es fa, però bueno, quan puc llegir algun llibre. Però, sobretot, saps què li vaig dir? Dic, no, perquè estic adquirint el compromís de seguir amb tu. I com jo no tinc clar si vull seguir amb tu, no vull després tenir un deute moral o un xantatge afectiu. Perquè saps què et deien aleshores? És ara que ja ho has aconseguit, ara em deixes. Avui en dia ningú té mala consciència per tenir sexe als 20 anys. És més, el promig estadístic d'una enquesta que es va fer als instituts de Lleida, que em van convidar a donar de la conversa, podríem dir la conferència clausura, l'edat d'iniciació al coit és als 15 anys i mig. Per tant, a partir d'aquesta edat, cap home pot demanar que una dona sigui verge. L'home també ha evolucionat amb això, però les dones heu evolucionat més ràpidament per una raó, perquè la dona evoluciona a favor de la seva llibertat, autonomia i congruència, i l'home sap que això és just, que la relació ha de ser més simètrica i igualitària, però, com deia molt bé la Mati, l'home vivia d'una renda, d'una situació
que beneficiada. Tu deies l'altre dia, una vegada més, ho has dit ja unes quantes vegades, en una entrevista a La Vanguardia, que l'home, dius, el que busca és comoditat,
Sí.
I la dona no.
La relació... La dona vol relacions vives que li aportin. L'home vol relacions còmodes. Que lo del reposo del guerrero, que es deia antigament, encara petita o amb petites variacions, l'home no es vol complicar la vida amb una relació de parella. Sí. I la dona, si vol posar a prova constantment, si fins quin punt jo responc a la teva expectativa, soc prou intel·ligent, soc prou àgil mentalment, estic prou format i soc prou madur, aleshores, de moment ja tindríem un problema aquí. M'hauria de repartir entre les dues. I ara les dues què?
Avui...
Esteu disposades a compartir-me?
En qualsevol cas, Antoni, tu i jo aquí estem en minoria, eh? En tot cas, tornant al dèficit d'homes, de fet, l'Antoni ja va fer aquest diagnòstic fa uns quants anys, just coincidint amb la pandèmia, quan vas publicar el llibre. Deies que les superdones que passen per consulta són guapes i intel·ligents, tenen habilitats socials, capacitat per manar estudis mitjans o superiors i duen a terme feines en què poden expressar les seves competències i que els permeten sentir-se realitzades. Tenen autonomia econòmica, un alt grau de seguretat i una considerable maduresa personal. I tu deies que, malgrat aquest perfil, no trobaven homes.
Precisament per aquest perfil els hi costa pagar, perquè l'excel·lència que han assolit fa que la seva expectativa dificulti als homes que els hi poden agradar. Però per acabar-ho d'adobar, aquests homes que els hi poden agradar, més de la meitat triaran la relació més còmoda. I aleshores, qualsevol de les dues, si m'agradeu d'una manera versemblant, jo triaré a la que em permet una relació més còmoda.
Bé, amb què esteu d'acord amb alguna de les coses que ha comentat l'Antoni o d'alguna en discrepeu, com ho veieu?
A veure, és que jo t'escoltava i pensava que no hem canviat tant. Vull dir, explicaves com eren les vostres relacions abans, el que pensàveu els homes a les dones, com es, el que enteníeu com a compromís, el que enteníeu com a cedir, i jo ho escolto i penso, és que no estem tan lluny ara mateix, i potser el que deies tu, que potser és que estem tornant, no sé si és que estem tornant o és que mai hem sigut tan, mai hem estat tan separats, eh? Però crec que també hi ha un, per mi hi ha una no sé si és, no és un malentès, però sí que penso que la idea del compromís s'ha com s'ha difuminat moltíssim avui en dia. Penso que les persones tenen molta por a utilitzar la paraula compromís, i per això ara mateix també utilitzen els cossos com si fos una mercancia més, algo que pots consumir, com les apps de cites,
l'amor líquid,
més.
No?
Sí, una mica d'aquest amor líquid.
Menys els pacients de la Matí Segura.
Exacte, menys els més pobres.
No, home, no, hi ha gent que no. Però jo t'escoltava i dic, avui, a dia d'avui, pregunta-li a la gent de la nostra edat. I parlaves de que és l'edat. Home, jo tinc germans més grans i tampoc els veig tan diferents. Tinc pares i tampoc els veig tan diferents. I penso, és l'edat o és simplement com hem entès les relacions avui, com a concepte, no?
L'edat i el procés d'aprenentatge vital. Aviam, sí. Madurem positivant les adversitats de la vida. Per tant, si jo no aprenc de les coses que ens succeeixen, puc tenir 60 anys i ja no sóc immadur, sóc neuròtic, perquè és la immaduresa cronificada. Però si de cada dona que em deixa, jo li pregunto per què em deixa, la segona ja no em deixarà pel mateix motiu que la primera, em deixarà per una altra cosa, Gaspar. Però si aprenc de la segona, i com dic, amor al segon intent, si aprens de la segona relació, és possible que la tercera l'encertis.
Vosaltres encara creieu en el mite de l'amor romàntic?
Per desgràcia, o sigui, jo crec que ara mateix no hi crec, però sí que està dins meu. Uf. Perquè és una cosa que ens emportem, perquè clarament les pel·lis, els llibres, tot va enfocat a un amor romàntic on la persona que suposadament t'acompanya i amb la que has de tenir una relació ha de ser com un príncep. I crec que això ho tenim tan, tan, tan integrat que clarament a l'hora de buscar una persona o a l'hora de relacionar-te, inclús pots arribar a tenir com maneres de relacionar-te tòxiques perquè busques això en comptes d'una cosa més igualitària on realment t'aporti alguna cosa la persona
llavors,
amb la que estàs.
Mati, si la Clàudia i la Melissa vinguessin a la consulta per separat, els recomanaries que continuessin creient en el mite de l'amor romàntic o que baixessin expectatives?
D'entrada no recomanem els psicòlegs, però de totes maneres començaria qüestionant molt el mite de l'amor romàntic, no? Sí, o sigui, o sigui, realment és que això és molt curiós, perquè és que realment, com tu deies, no, Clàudia, no? És que no evolucionem, perquè, o sigui, no és una cosa que hàgim descobert ara, és que és una cosa que fa molts anys ja sabíem que era un mite, sí. I ara sembla que es torni a potenciar, no? I, clar, aquest mite de l'amor romàntic, doncs, com tu dius, els homes busquen relacions còmodes. Clar, al principi jo sóc la que tiro endavant, jo sóc la que ho porto tot, jo sóc la que busco el que farem el cap de setmana, jo sóc la que busco on viurem, i això és fantàstic, uau, que bé, és meravellós. I la dona ho viu com molt bé, no? Mira, em deixa portar la iniciativa. Ostres, però arriba un dia que em canso. Clar, ell es va enamorar en un context, però aquest context en a mi com a dona m'ha esgotat. Clar, perquè tinc que portar molta més càrrega mental.
Alhora també penso que hi ha moltes dones que també com que es cansen de no trobar cap altre home que els estigui retornant aquest com cicle, no?, de fer coses l'un per l'altre, acaben com dient, bueno, és igual, doncs llavors em conformo també amb el que hi ha. Llavors entrem en un bucle de conformisme.
Sí, per mi, ara el que deies tu, per mi les dues majors trampes de l'amor romàntic són, la primera de totes, les expectatives. Impossible cobrir les expectatives que tens d'una persona si penses que aquella persona serà tot per tu en tot moment i la resta de la teva vida de la mateixa manera.
No, no.
Impossible.
És que és la cosa més dura que hi ha, eh? O sigui, estima'm a mi, només a mi, fixa't en mi.
I d'aquesta manera per sempre.
I per sempre.
I la segona, la falta de flexibilitat en les relacions. No entendre que les persones evolucionem, canviem, i que és impossible mantenir el mateix la resta de la teva vida de la mateixa manera. Llavors, em preguntaves, esteu a favor de l'amor romàntic? Clarament, no. O sigui, l'amor romàntic és això? No. Del romanticisme? Sí. Super a favor del romanticisme. De l'amor romàntic, no. Crec que és la major trampa en la que hem caigut la nostra societat.
Sí. De fet,
depèn de la definició operativa del concepte. Com diferenciem l'enamorament de l'amor de l'atracció sexual? L'amor sempre és romàntic, en el sentit que sempre implica una projecció, una idealització del subjecte amorós. I aquest és el gran problema de la parella, que la realitat sempre està per sota de la idealitat. Quan tu em coneixes, només em coneixes la cara. I fins que no convivim, no surt la creu. Per això hi ha un deteriorament de la relació inicial. I aquí és quan l'amor harmònic s'imposa. Quan les persones van a veure la Mati i maduren. I al madurar, aleshores, tenen més capacitat d'interactuar des de la millor part de cada un de si mateix. Però alhora, això té una gran virtualitat, que quan més coses et dones tu a tu mateixa, menys coses esperes de mi. I aleshores et defraudes menys. Per tant, si volem mantenir relacions riques, ens hem de relacionar des de la millor part nostra. I la nostra millor part està per sota de la nostra realitat present. I ens desenvolupem a mesura que aprenem, reflexionem i ens autocritiquem.
Totalment.
Perquè criticar l'altre no ens millora a nosaltres. No.
A l'Ofici de Viure estem preguntant-nos i responent si hi ha dèficit d'homes, almenys per les nostres convidades d'avui, també per la seva generació i no només la seva, de dones. Mati Segura, Antoni Bolinches, Claudia Arias i Melissa Jonker del podcast Sexessive. No sé si estem parlant, quan estem parlant d'aquests homes, Antoni Bolinches, estem parlant dels homes Peter Pan?
Bueno, ara direm una altra cosa a favor dels homes.
Sí.
Des que vaig escriure Peter Pan pot créixer, al meu institut han passat més de 500 homes voluntàriament. Vol dir que no els hi ha dit ni la mare, ni la dona, ni la nòvia, ni l'amant, sinó que ells mateixos se n'han adonat que l'home està desconcertat i que ja no som els reis de la creació, sinó que vivim en un món on, si no manem els dos i obeiem els dos una definició òptima de la parella, en el verdadero amor no manda uno ni el otro, sinó que obedecen los dos.
Jo he anat citant la consulta de la Mati, però evidentment l'Antoni Bolinches té una consulta de referència des de fa molts anys que continua plenament activa, com ens acaba de...
Sí, però ja soc molt ja, jo estic buscant ja l'alternativa.
Aleshores, aquests homes Peter Pan, aquests homes que es neguen a créixer psicològicament, vosaltres n'heu conegut?
Sí.
Sí,
molts. O sigui, de fet, inclús et diria que justament amb el nostre podcast ens estem adonant que inclús persones molt properes a nosaltres, que creiem que potser eren prou intel·ligents o tenien prou interès com per qüestionar-se o per inclús tenir converses, debatre, opinar, ja doncs, no, quan es posen certs temes sobre la taula, doncs no ho volen. O es senten tan incòmodes que són incapaços de voler-ho fer i es tanquen en banda i es senten ofesos i l'únic que poden dir és que, pues no sé, que no estan d'acord amb això i que...
No tots els homes.
No tots els homes, clarament.
No, que estic bueno, això. No tots els homes. Totes les dones, aquesta la frase que més escoltem.
Sí. Llavors, sí, jo crec que sí que ens hem trobat amb aquests homes. També és veritat que amb el mateix projecte també ens estem adonant que justament també hi ha molts homes, com els que et trobes tu ara, que sí que volen fer aquest canvi, que sí que tenen ganes de créixer com a persones i de treballar-se. I és molt xulo perquè realment crec que la nostra comunitat s'està veient, no? Aquests homes que sí que són macos i bons.
Hi ha una diferència d'edat també, perquè l'home triga més a madurar, en tant i quan, com deia la Mati, ve d'una situació de privilegi i curiosament madurar és acceptar que un no pot viure del privilegi, sinó d'allò que es guanya amb els seus valors.
Totalment,
la seva actitud, el seu projecte de vida i la seva capacitat d'autocrítica. Per tant, tots tenim raó, tots podem madurar, tots podem millorar i si ho fem bé, hi haurà menys masclisme. No serà tan necessari el feminisme si tenim la capacitat d'entrar en l'era del humanisme. Des de l'humanisme, la persona dona i la persona home es retrobaran i precisament ens enriquirem de la diferència. Com diuen els francesos, que saben molt de l'amor, viv la différence. Visca la diferència si serveix perquè ens enriquim els uns als altres. Ja que heu parlat dels homes Peter Pan, fes-me un favor.
Ara m'ho està dient a mi.
Obre la finestra que me'n vaig volant.
Avui l'Antoni Bolinches ha escrit que l'únic avantatge, entre cometes, de les superdones és que precisament per ser-ho tenen un grau de maduresa que les habilita per gestionar la realitat amorosa de manera adaptativa, tant si tenen parella com si viuen en singular, perquè en sentir-se bé amb si mateixes no necessiten implicar-se en relacions que no els aporten prou qualitat. I llavors tu aquest plantejament de ser soltera, diguem-ne, és temporal?
Jo espero que sí, a mi m'agraden les relacions, m'agrada molt estar en parella, m'agrada l'amor i espero de debò trobar-me un home amb el que pugui encaixar i compartir-me d'una manera pues, per, romàntica, no?
Ja et presentaré el meu net.
Mira! L'únic que sí que penso que en la societat que vivim és molt difícil també acceptar que ets soltera, perquè tot literalment està fet per parelles i famílies. Vas al súper, tot està embolicat per parelles i famílies.
Hasta els viatges.
Les cases. Comprar-te una casa o inclús alquilar-la. És que és impossible si, ets, si estàs sol.
Solter,
perdó. Llavors, crec que també estar feliç i contenta i en pau amb la idea d'estar soltera també és una mica difícil, perquè estàs anant en contra del que s'espera de tu. No?
Llavors, més no és el mateix ser-ho perquè vols que ser-ho per limitació.
Totalment.
Sí. La Melissa Antoni, i sense entrar ara en el diàleg que tindríeu ni molt menys en una consulta, en què ja ha quedat clar, tal com deia la Mati, no doneu consells, però la Melissa, és a dir, primer ha d'aprendre a estar bé sola per estar bé amb parella?
S'ha de llegir primer El secret de l'autoestima. Després...
Són els seus llibres.
Després, Els quatre poders. Després, Amor al segon intent.
Amb aquesta feinada no tindrà temps de buscar parella.
Sí, sí,
però se n'adonarà que no la necessita de moment.
Que no la necessita, eh?
No, jo mai he dit que la necessiti, eh? He dit que la vull. O sigui, que m'agradaria tenir-la. No crec que sigui una necessitat.
És una bona matització, perquè quan més necessites, menys trobes.
Igual que si quan més busques, menys trobes.
Sí, perquè no t'estimen per la teva necessitat, sinó pels teus valors.
Exacte.
L'art d'enamorar, què dic? Que l'art d'enamorar és l'art de millorar. I això és cert per l'home. L'home que millora, enamora. El problema és que la dona que millora massa té dificultats per trobar homes adequats.
Superdacord.
Suposo que la pregunta, Mati, on són els homes, o sigui, a part dels que venen a la teva consulta, però m'imagino que te l'has fet més d'una vegada i que l'Antoni també se l'ha fet. Per exemple, actes culturals, presentacions de llibres, no? M'imagino que sempre hi ha més dones que homes.
Però també tots els homes, evidentment, en funció de les seves escala de valors i preferències vitals, és més fàcil que els trobis en un ambient que en un altre. Però les persones profundes també actuen superficialment. I, per tant, si tu i jo ens trobem en una discoteca, si jo fos de l'edat del
moment,
sí, evidentment, aleshores no et diria què opines de la crítica de la raó pura.
Bueno, clar.
Et diria, que guapa ets, que simpàtica, quins ulls més maco. Et diria una...
Bueno, explicaries acudits perquè tu en saps de molt bons acudits.
Això sí, gràcies a l'Eugeni. Sí. Sí.
Clarament, però crec que també és veritat que si els homes no s'exposen a aquests espais, és impossible llavors que ens trobem en aquests espais, només ens trobarem a discoteques i només tindrem aquest tipus de conversa. Llavors, crec que si ells també es permeten anar a llocs on potser som una mica més sensibles o que no on s'han d'obrir més o no sé, potser sí, no és un lloc com tant per homes o tant per homes, entre cometes, no? Però llavors, clarament, que ells també s'enriquiran d'aquesta...
Sí, sí, i aquí l'home desorientat no sap
però
ben bé
no
cap on anar.
No podria també, potser, és que són espais que potser no han sigut creats per homes. Vale? O sigui, els homes ho han creat tot, han creat el poder, ho han creat tot. Però les dones hem necessitat aquesta... clar, no ho teníem. Aleshores hem creat doncs, molt més espais culturals, vull dir, perquè és el que deies, no, Gaspar? Aquesta pregunta me la pregunto quasi irònicament. Vull dir, canto a les corals, hi ha més dones que homes, que vagi a una presentació de llibres...
Sí, els clubs de lectura, per exemple.
Els clubs de lectura, clar, llavors fins i tot... Però que potser aquests actes culturals els hem hagut de crear les dones perquè, i clar, i això amb l'evolució es nota.
També crec que aquests espais nosaltres ens els han ensenyat a crear-los i a ells no, o sigui, ells tampoc han tingut, igual que no han tingut aquests espais on pues, tenir aquests esdeveniments o aquestes coses, tampoc han tingut un espai on poder obrir-se i poder parlar i poder debatre, perquè això era com la nostra feina, la nostra funció, igual que cuidar, igual que totes aquestes coses. Llavors, si tampoc els hi han ensenyat, no crec que els puguin crear. Si nosaltres els acompanyem i els hi ensenyem, escolta, una cosa, tu també pots fer
que
aquestes coses.
Ells, però és que clar, anava a dir, tornem al mateix, sempre que els hem d'ensenyar nosaltres, crec que ells també poden aprendre sols.
I a més els ensenyem nosaltres a la nostra manera.
Clar, ells també tenen la seva forma
de fer-ho. Però vull dir que, sí, ells no, o sigui, fins ara no sabien que homes també poden sentir i homes també es poden obrir en aquest sentit, saps? I jo crec que ara just comencen a veure que sí que poden. No és que nosaltres els diguem d'ensenyar, jo no vull ser la mare de ningú ni la terapeuta de ningú, però sí que crec que és important pues, fer-li saber, no?, que estan convidats a aquests espais, que no passa res per estar en aquests espais.
No només no passa, sinó que és necessari.
Exacte.
Que han de començar també, igual que nosaltres hem ocupat espais que abans no eren per nosaltres i ho hem fet.
Exacte.
I això ens ha beneficiat moltíssim com a persones i com a generació, jo crec. Crec que ells han de començar a ocupar aquests espais.
Però també és més cert que és més fàcil que evolucioni qui està en una situació de desavantatge.
Clarament.
En una situació d'avantatge.
Aquí és el que dèiem, és molt incòmode haver de renunciar a un privilegi.
Avui a l'Ofici de Viure estem a la recta final d'aquesta conversa que estem mantenint sobre el dèficit d'homes amb interrogant. Ens ho plantejàvem com una pregunta. Fa poc més d'un any, l'actor Ramon Madaula va visitar la tarda de Catalunya Ràdio i va dir: a la meva generació ens costa posar-nos tendres. Podem estimar bojament, però ens costa ensenyar-ho. Ens fa una mica de vergonya.
Però sí. El que passa és que, a veure, l'home, si se sent amb desavantatge, és incapaç de posar-se tendre.
Super.
Sí. Probablement per aquesta herència que portem, no? Però si un home se sent en la parella qüestionat amb tota la raó, o sigui, no estic dient, la por l'impedirà posar-se tendre. Llavors què passa en el moment que, o sigui, tots són tendres quan coneixen a una persona i són capaços de dir t'estimo, però quan em sento en desavantatge no em poso tendre.
Però perquè han crescut en un món on mai han estat en desavantatge en general, en aquest aspecte, sobretot en l'aspecte emocional. Llavors clar que els hi costa pensar, ostres, és l'únic aspecte en la vida on de cop no sóc jo el que porta la sartén por el mango.
Pel que sí,
I de cop aquí es troben en aquesta encrucijada, no sé, i jo crec que es bloquegen. També crec, i ho deia al principi, recuperar la tendresa crec que és una cosa molt revolucionària.
I en les general, dones també.
En general, sí, per això dic, tant les homes com les dones, recuperar la tendresa en les nostres relacions és algo molt revolucionari.
Per acabar
perquè...
amb un toc d'optimisme d'aquest futur humanista que compartirem, vull una bona notícia. El George Clooney, el Brad Pitt i jo ens estem clonant. I calculo que d'aquí 20 anys hi haurà en el món 5 milions de persones amb el nostre perfil, homes, que podran atendre els 5 milions de superdones que en aquests moments no troben parella.
O potser no faran falta les superdones perquè simplement estarem ja en una situació...
Simplement serem dones.
Serem dones i ja està.
Que maco seria.
I ja està.
Veus, te n'adones les generacions amb 50 anys de diferència, com es poden entendre mitjançant la intel·ligència constructiva i la maduresa personal?
La qüestió de la tendresa ens fa recordar aquell tòpic matí que els homes no ploren. De fet, clar, o sigui, són moltes les generacions que hem nascut, no? Igual que vosaltres, bé, i nosaltres també, no? Hem crescut amb el mite de l'amor romàntic. Clar, jo vaig créixer tenim clar que els homes no ploràvem, que a més havíem de fer el servei militar per ser més homes, no? Però ha canviat ara? Els homes ploren més?
Els homes crec que ploren més, però amb més culpa també.
Sí.
Ploren més, no sé si ploren més.
Jo vull pensar que sí.
També és una cosa que és a través de l'observació, eh? Les dones ens hem de preparar per veure homes que ploren, que no ens agrada tampoc.
Però també plorem.
A mi m'encanta, sembla supertendre. A mi m'encanta les homes que ploren.
En què bases aquesta afirmació?
En què...
Que no agrada a les dones.
En aquesta idea que nosaltres també tenim,
idea,
no?
En aquesta idea, fruita del patriarcat, del masclisme, del que vulguis, no?
És que tot ve del mateix, tot.
Però quan estem en un conflicte, no ens agrada veure que l'home plori. Clar, aviam, jo puc acollir molt encantada la tendresa pues, d'un home que plora, però no per un conflicte amb mi. Va. Si és amb un conflicte amb mi, ens complica la parella.
Però perquè també nosaltres crec que hem de trencar una miqueta la idea aquesta de l'home macho.
No, per això, en plan, sí, totalment. Com, totalment.
Que si plores ets tan macho. Ostres, jo crec que almenys penso, al meu voltant potser és la nostra bombolla, eh? Però jo sí que veig que al meu voltant és una qualitat positivíssima, una persona que es comparteix emocionalment, tant amb la tendresa com amb els... O sigui, amb tot el que tingui a veure amb mostrar-se.
Sempre i quan no sigui un conflicte entre nosaltres dos. No sé si m'explico.
Sí, t'expliques, t'expliques.
Una cosa és, pues, ve un noi i em mostra molta tendresa davant de determinats fets, ja sigui la guerra de Gaza, ja sigui el que sigui, i això ens agrada. Ens agrada perquè s'ha obert, perquè... Però... Quan estem en una parella i l'home mostra aquesta feblesa, no sabem com gestionar-la.
Ens desconcerta.
Ens desconcerta.
Perquè no estem acostumades.
Si el conflicte és entre tu i jo, eh? No.
Jo, per la meva experiència vital, les dones sempre m'han fet plorar per dos raons contraposades. Quan estava amb elles, perquè em feien patir. I quan em deixaven, de felicitat.
Quan et deixaven?
De felicitat, aleshores plorava, que també es pot plorar de felicitat, o no?
Recordo que l'Antoni Bolinxés, clar, tu sempre que pots, i per això som molt benvinguts, intentes introduir acudits, sentit de l'humor, eh?
L'humor és un gran aliat de l'amor, això ho dèiem amb l'Eugeni quan jo treballava amb ell.
Sí, sí, això en una altra vida, eh? Vas treballar amb l'Eugeni. I es nota, vaja, la influència.
A l'inici de la meva carrera professional.
I ens en falta, no? Potser una mica. Amb això hem perdut sentit de l'humor en general, eh? O sigui, la societat està molt crispada, en general.
Estem molt sensibles.
Sí, vosaltres ho deveu veure, que també, no? Que hi ha més persones que s'ofenen fàcilment.
Inclús ho veig amb mi mateixa, vull dir, amb tot això dels homes. Per exemple, jo vaig tenir una etapa en què jo literalment odiava tots els homes.
Què dius?
Els posava tots en el mateix sac perquè un m'havia destrossat. Llavors, clar, aquí també jo diria que... Nosaltres, dones, també apliquem una mica aquesta tendresa als homes que ens envolten de dir, jolín, sí, hi ha molts homes que s'han de treballar, hi ha molts homes que potser ara mateix no estan fent les coses del tot bé, però nosaltres també, amb aquesta tendresa, veure que hi ha homes que sí que volen canviar i tenir aquesta com paciència per veure què passa, saps?
Ciència i paciència. Sí. Aquí està la clau del millorament. Aquest home que et va destrossar, hauríem de preguntar si et va destrossar per el que et va fer ell o per com tu ho vas viure. Perquè sempre ho vivim d'una manera diferent en funció del grau de maduresa. I les persones ens diferenciem més pel tipus de solucions que portem, pel tipus de problemes que tenim. Tots
sí, però no sempre,
tots
no sempre, no aplica per tothom.
La Clàudia ho ha viscut de ben a prop i...
No aplica per tothom.
Jo no he conegut a ningú que no hagi patit per amor.
No, tots hem patit, però jo sí que penso que hi ha persones que ho fan sabent amb la voluntat de fer mal i gent que ho fa sense voler. I, evidentment, tenim una part de responsabilitat de decidir quedar-nos, aguantar-ho, marxar, clar, o que sigui. Aquesta part és nostra, però hi ha gent que fa mal perquè vol.
Es crea dependència emocional, a vegades, que hi ha relacions tòxiques, per descomptat. La pregunta és, quant temps triguem en prendre consciència de que això és
important. Sí, aquest home quadraria aquí en el programa. Sempre hem tingut veus a favor de psicòlogues i psicòlegs, a favor i en contra del qualificatiu de persona tòxica, no? Hi ha psicòlegs com l'Assumpció Salat que diuen no podem qualificar alguna persona de tòxica perquè tots som tòxics en un moment o un altre i, per tant, és una conducta tòxica. Però bé, hi ha moltes discrepàncies en Tomàs Navarro, discrepa, etc. En aquest cas, per tant, estaríem parlant d'un home tòxic, un noi tòxic.
Sí, o sigui, la relació era tòxica. I clarament no l'estic culpant només a ell, perquè en una relació som dos i en algun moment o altre estic segura que jo també he sigut tòxica, eh? Però sí que van haver-hi molts comportaments, moltes coses que van fer que la relació i que jo em sentís com em vaig sentir.
Sí.
Llavors...
I jo estic d'acord que totes les persones tenim conductes tòxiques i això no ens fa ser persones tòxiques.
Exacte.
Però sí que hi ha persones que aquestes conductes no les volen treballar. I quan tu decides conscientment no treballar-ho, estàs acceptant que seràs una persona amb conductes tòxiques sempre.
I una persona que té conductes tòxiques no la té només amb una persona, sinó que veus al seu voltant i el seu cercle, totes les seves persones les tracta de la mateixa manera.
La qualitat és una qüestió de grau, m'explico? Sí. Tots podem tenir comportaments immadurs, però no tots som immadurs.
Totalment.
I tots podem tenir comportaments tòxics, però seria la quantitat de toxicitat que es convertiria en qualitat. La llei de la transformació de la quantitat en qualitat vol dir que a partir d'un determinat grau, d'una determinada característica, allò es converteix en la identitat del subjecte.
Jo em situaria aquí una mica un punt entremig. Hi ha persones tòxiques o persones narcisistes, però potser no tantes com ara es vol fer veure, però sí que n'hi ha. El que sí que...
Sí, això sí que és veritat, que ara sembla que tothom és narcisista.
Super d'acord.
El que passa que hem de diferenciar molt la persona tòxica de la relació tòxica, perquè sigui, no? Però que veu relacions clarament tòxiques, tòxiques vol dir que estan enganxats un amb l'altre, que no saben sortir-se del cercle viciós, que repeteixen...
Com una droga.
Exacte, literalment. És que és una droga, no? O sigui, m'està fent mal, però el que em dones bo és tan bo que no puc sortir. I realment, o sigui, si les separes d'aquest cercle, no tenen per què ser tòxiques. Allà ens parlaríem de relacions tòxiques.
Sí.
Clàudia Arias, Melissa Jonker, creadores de Sexcessive, ha estat un plaer. Gràcies.
Moltes
per la vostra presència. Gràcies a la veu de l'experiència, Antoni Bolinches.
Gràcies.
Gràcies, Mati Segura.
Moltes gràcies.
Fins una altra.
Moltes gràcies.
Gràcies també als oients i a les oients en nom de l'equip del programa, de la Sílvia Andrés, al guió, de la Rosa Silloé, a la realització tècnica i de la Núria Ventura, a la producció.